els camins. De la música.
Amigues i amics de Ràdio Clara, bona nit i benvinguts als Camins de la Música. Thank you. La música que anem a escoltar avui és una música de les que justifica l'existència d'aquest programa. Com recordareu, si és que el vareu escoltar, en els primers programes justificava l'existència dels Camins de la Música en la de difondre músiques que habitualment no se senten en les emissores estàndard. Música que està un poc amagada, música que no se sent, però que al meu parer té valors molt notoris que fan interessant que se sàpiga que existeixen. En aquest cas, és la música d'un grup que és el somni d'una persona, realment Simon Jeffers. El grup es deia Penguin Cafe Orquestra i la seva música era absolutament inclassificable. Era lleig, evidentment. De fet, durant la seva existència va estar convidada tant a festivals de jazz com a festivals de folk, com a festivals de música ètnica, el WOMAD, festivals de clàssica, és a dir, en tots quadrava i en ningú realment estava en el seu lloc. Anem a escoltar a la Penguin Cafe Orquestra. Thank you. Simon Jeffes, que va néixer en Sussex, en Anglaterra, en el 1949, va, per raó del treball de son pare, va viatjar molt de menut i va estar viatjant per Canadà i per molts països d'Europa, i això ell diu que li va obrir un poc la seva sensibilitat a sons diferents, de manera que tenia, diguem-ne, les orelles ben obertes a tot el que era per ell. Va estudiar música clàssica, va estudiar guitarra, va estudiar piano i teoria musical, però quan va passar a la Politècnica de Chiswick, a la intenció de seguir la seva formació en un centre superior, es va desenganyar amb la formació acadèmica que s'impartia en aquests moments i va decidir deixar els seus estudis i dedicar-se a experimentació. Va treballar en música ètnica, va treballar inclús en els Sex Pistols, va fer coses molt variades, però tot anar a poc col·locant-se al seu lloc. I encara que als 12 anys ell havia començat a fer un grup, realment no va ser fins a més endavant que les coses varen anar quallant. Thank you. El naixement del nom de l'orquestra pues és, en fi, té la seva història o llegenda. És història, ell la conta a la Xina. Diu que l'any 72 se trobava al sud de França i com a conseqüència d'haver menjat peix en mal estat, pues va estar malalt durant un dia i va tindre al·lucinacions. I dintre d'aquestes al·lucinacions que va tindre, ell va veure un lloc on passaven escenes la mar de pintoresques i el lloc pues, era un cafè, però un cafè no en el sentit d'un bar, sinó un cafè com un lloc on la gent va a xerrar i a debatre, a compartir i a conviure, no? Eixa és un poc la idea que li va donar l'origen per al nom, no? En l'any 74, junt a Gillian Liedman, una cellista, Gavin Wright, violinista, i Steve Knight, de Clutch, i la veu d'aquest darrer, i d'Emily Young, una pintora que va ser la que va fer les portades de tots els discos de la Penguin Café, varen fer el primer disc, com he dit, en l'any 74, del qual estem sentint peces. La darrera que hem sentit es diu The sound of someone you love who's going away, this doesn't matter. O sigui, més o menys, el so d'algú que vols i que se n'ha anat però que no t'importa. Thank you. Les dues peces que acabem d'escoltar s'anomenen Egra Dansé, o sigui, Ària per a ballar, o sigui, i la segona es diu Telèfon i Gometa, per dir-ho així, una gometa d'estes de les de lligar coses. Perquè si s'heu fixat bé el so era un poc un so telefònic, un telèfon més o menys comunicant, gravat i repetit de manera constant, i un so com de baix, un poc difús, que anava per ahir pel fons, que el que s'aconseguia amb la dichosa gometa. La música que feia Simon Jeffers, pues anem a estalviar-se la feina de definir-la i deixar que ho faci el mateix. Ell dia que si serialisme és X i minimalisme és Y, aleshores, juntant X més Y més uns certs conceptes harmònics, una bona base, pues fan el que s'anomena un minimalisme folclòric de cambra, que és com ella anomenava un poc la seua música, no? I per aconseguir eixes coses que feia ell, tampoc és que s'estalviara faena, perquè, per exemple, en les peces del primer disc hi havia 10 persones gravant i aquestes 10 persones tocaven dos guitarres, dos quatros veneçolans, tres ukeleles, un piano elèctric i un acústic, dos guitarres baixes, tres violins, una flauta dolça, un harmònium, un acordió, un oboe, un cello, una viola, un òrgan electrònic, bateries i percussions vàries, maraques, bongos, dos cimbals, un pito d'estos de xiquet, un anell modulador, que és un instrument electrònic, un marc de metall i la famosa gometa. Com veieu, la qualitat de la música no té res a veure en els tipus d'instruments que es toquen, sinó que això està en el cap de la persona que la fa néixer. Thank you. La darrera peça que heu escoltat, si teniu entre 30 a 40 anys, igual vos sona prou, perquè era la sinfonia d'un famós programa infantil de televisió espanyola de l'època, es deia Pantalons de Pitàgores. L'anterior peça s'anomenava Tallant branques per un refugi temporal. La música de la Penguin Orchestra Café ja hem comentat que era difícilment classificable, però perquè es fa una idea per a on la col·locava en la seva època, la primera actuació que va fer la Penguin Café la va fer com a teloneros d'un grup que és més o menys que l'inventor del tecno, pràcticament. Són els alemans de Kraftwerk. També és una dada dir-vos que el primer disc el va produir Brian Eno, l'ex-Roxy Music, que ja començava a estar prop de les avantguardes musicals amb una nova productora, una gravadora. Per lo tant, realment, per ahir més o menys el que caben. Els seus discos es comentaven comentaristes de música pop, en fi, coses d'aquestes. Però en aquell moment que ell en Anglaterra estava fent aquest tipus de música, en Estats Units estaven també treballant gent com, per exemple, Philip Glass o Steve Reich o gent d'aquesta mena, començant ja el llançament definitiu de lo que s'anomena minimalisme, no? I potser valga la pena comparar el treball d'uns i altres. Anem a fer-ho. Escoltar dona la impressió, almenys aquesta és la impressió que em dona a mi, que ni soc crític musical ni pretenc ser-ho, ni falta que fa, L'única cosa que pretenc és fer-vos escoltar músics que a mi em semblen que valen la pena. És que Philip Glass pretenia, ja en aquell moment, després això evidentment ho ha confirmat la seva carrera posterior, com una certa respectabilitat en la música, una música com més seriosa, mentre que la música de la Penguin Cafe Orchestra era com música més alegre, més, que arribava més fàcilment a la gent, una música amb menys pretensions cultes, per dir-ho així, no? No sabem què és el que haguera passat si el seu fundador i director haguera pogut sobreviure al càncer que el va matar als 49 anys, l'any 98, però realment la música era una música més fàcil d'escoltar que la música de Glass i companyia. Anem a continuar escoltant música de la Penguin Cafe. L'any 82, quan Jeffes, en una de les cides per Japó, estava caminant pels carrers de Kyoto, en un montó que n'havia de fustes velles, es va trobar un vell harmònium, va buscar l'amo, l'amo li va dir que passava d'ell, se'l va quedar, i inspirat en ell va fer la peça que acabem d'escoltar, que és literalment música per a un harmònium trobat. Allò dels títols de la Penguin Cafe té la seva amiga, perquè Simon Jeffers deia que ell no era poeta, que això de les lletres sempre resultava complicat, i de fet només dues peces del primer disc tenen lletra, i que ell el que era és músic. Per tant, els títols moltes vegades eren coses òbvies, o realment era una qüestió que li resultava un poc problemàtica a l'amic Jeffers de trobar. Bé, estem acabant ja el programa d'avui dels Camins de la Música, no sense dir-vos que el pròxim programa posarem un concert sencer dels dos únics que va gravar la Penguin Café, per a que escolteu com sonava en directe aquestes coses que semblen poc tan singulars, no? Així que en l'última peça, que es diu Perpetuum Mobile, una de les més conegudes de la Penguin Café, vos anem a deixar fins al pròxim programa dels Camins de la Música, ací al 104.4 de la FM de València, a Ràdio Clara. Bona nit, amigues i amics, i fins la pròxima setmana. Adeu.